Aquesta és la sintonia de la pel·lícula Ratatouille. Segons Ferran Adrià, una de les millors pel·lícules que parla de cuina. De fet, ell feia la veu d'un dels clients que estan al restaurant en la pel·lícula. Era un dels clients que demanava una sopa. Clients als restaurants dels que nosaltres hem parlat no els hi falten, sobretot especialment els germans Roca. Amb els germans Roca vam parlar durant aquest any 2013 un parell o tres de vegades. La primera vegada vam parlar sobre les renovacions, les reformes que s'havien fet en el restaurant de l'Hotel Oms, que també regenten ells des de fa temps.
L'Om fa ja 10 anys que hi som i bé, tocava doncs reinventar coses, tocava refer coses i el que hem fet és justament fer el gastronòmic, és a dir, mimar més el restaurant gastronòmic, que funciona molt bé, el Felip Llofriu de cap de cuina des dels inicis, des que vam començar, i hem fet el restaurant gastronòmic més petit precisament i hem fet més gran la part del bar i fins i tot ens hem atrevit a dir-ne Bar Roca i per tant doncs hi hem posat i hem portat una mica d'aquella part del bar de Can Roca, de casa dels pares de tota la vida, a Barcelona, no? Dins d'un espai cosmopolita com és l'OM, doncs hi hem portat una miqueta d'aquesta oferta més propera, més de barri, si se'm permet dir-ho així, més de bar i de tapes i de coses informals, que costa una miqueta l'essència de Can Roca, dels orígens, en aquest cas a Barcelona.
En una galoïnada a Tamariu, doncs vam tenir l'oportunitat de tornar a parlar amb en Joan Roca. Aquesta vegada parlaven sobre la cuina, en general. Ell feia aquesta reflexió.
La cuina és per viure-la i per gaudir-la. I inclús estan, com sembla, no?, que a vegades ens toca estar a dalt, en el sentit de que tenim ulls que ens miren i estrelles que hem d'aguantar i llistes que hem de suportar i totes aquestes coses, al marge de tot això, nosaltres intentem viure això amb la màxima naturalitat possible, no? I amb la idea de disfrutar-ho i de no patir. Sí que és cert que hi ha una pressió, però la pressió l'exerceix més el client que ve de lluny i que volem que quedi content, perquè l'expectativa que s'ha creat de venir a casa és alta i no podem defraudar, és aquesta l'única responsabilitat que realment assumim i tenim. Totes les altres cada vegada les relativitzem més. No vol dir que no siguin importants, però també és veritat que les hem d'agafar amb una certa distància, perquè si no, no viuríem, i aquesta vida és per viure-la i aquesta feina és per gaudir-la, i sobretot quan tenim la sort, com nosaltres, de poder treballar al món de la gastronomia al més alt nivell possible, que és el que ens toca fer. És un luxe per nosaltres poder-ho fer així, no?
Començaments del mes de març va esclatar la notícia. La notícia era que els germans Roca es convertien, o sigui, el celler de Can Roca es convertia en el millor restaurant del món, amb tot el que això comporta, ser classificat com el millor restaurant del món comporta que vulguin venir persones d'arreu del món a tastar el teu menjar, que la premsa faci reportatges contínuament a casa teva. Bé, representa un canvi de vida substancials. Però clar, amb el tarannà dels Roca, tot això es porta d'una altra manera. Són un exemple, realment. Aquesta ocasió vam parlar amb en Josep Roca, el sommelier del celler, i amb ell parlàvem del moment i de l'emoció que sentia tota la família en rebre aquesta denominació. Sense estridències i treballant molt, els germans Roques del restaurant Celler de Can Roca han assolit el màxim guardó del món de la restauració aquesta setmana a Londres i envoltats del bo i millor dels restaurants del món. Doncs el Celler de Can Roca va ser escollit com a restaurant. Joan Roca, Josep Roca i Jordi Roca són els responsables d'aquesta fita, cadascú en el seu àmbit, un èxit que va lligat a moltes hores de feina i investigació, i també a una base sòlida que va començar molt probablement a la cuina de la seva mare, una excel·lent cuinera que continua sent un referent per ells. El passat 4 de març vam tenir la sort de compartir una garoïnada amb Joan Roca, i en preguntar-li sobre la seva feina ens deia justament això.
La cuina és per viure-la i per gaudir-la, i inclús estan, com sembla, no? que a vegades ens toca estar a dalt, en el sentit de que tenim ulls que ens miren i estrelles que hem d'aguantar i llistes que hem de suportar i totes aquestes coses, al marge de tot això, nosaltres intentem viure això amb la màxima naturalitat possible, no? I amb la idea de disfrutar-ho i de no patir. Sí que és cert que hi ha una pressió, però la pressió l'exerceix més el client que ve de lluny i que volem que quedi content, perquè l'expectativa que s'ha creat de venir a casa és alta i no podem defraudar. És aquesta l'única responsabilitat que realment assumim i tenim. Totes les altres cada vegada les relativitzem més. No vol dir que no siguin importants, però també és veritat que les hem d'agafar amb una certa distància, perquè si no, no viuríem, i aquesta vida és per viure-la i aquesta feina és per gaudir-la, i sobretot quan tenim la sort, com nosaltres, de poder treballar al món de la gastronomia al més alt nivell possible, que és el que ens toca fer. És un luxe per nosaltres poder-ho fer així.
Joan Roca s'encarrega del salat, Jordi Roca fa la pastisseria del restaurant i Josep és el sommelier, el responsable d'un celler de 250 metres quadrats on tenen 2.500 referències i 30.000 ampolles. Josep Roca està avui amb nosaltres. Josep, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolta'm, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Suposo que aquesta setmana això ho deus haver sentit milers de vegades.
Sí, però és un plaer. És un plaer rebre el recolzament i tanta estima d'aquí i d'arreu.
Escolta, jo iniciava aquesta informació que ara estem donant sobre aquesta catalogació del restaurant El Celler de Can Roca com a millor restaurant del món. Ho iniciava parlant de que heu arribat aquí, que és el lloc màxim on podeu arribar inicialment, doncs heu arribat aquí sense estridències, treballant moltíssim, perquè em consta, però discretament. Això deu ser una característica familiar, no?
Correspon a una manera de ser, una manera de viure, un plantejament emmarcat amb la localització del nostre restaurant, amb el que hem amat de petits i, en definitiva, també amb aquesta idea de treballar junts per arribar més lluny, no més ràpid.
Què diuen els pares?
Estan refets, encantats i, sobretot, desbordats per l'estimació que reben de fora, no? La magnitud del que nosaltres ens diuen que som es pot mesurar en relació a l'efecte que et mostra la gent de prop, no? Els meus pares, que no viatgen, que no han sortit pràcticament mai de casa, reben aquest reconeixement amb la gent de la proximitat, però amb l'entusiasme de la gent de la proximitat, no? Més enllà, que és veritat, que ara l'entrevisten gent des dels Estats Units on no et puguis imaginar, no? I la meva mare fins i tot se'n surt ben ofenosa, no?, amb els mitjans. Però és una situació que bé, que fa temps que visquent i que ha viscut un moment culminant amb aquest tribut que ens han otorgat des d'aquesta guia beneita, però en tot cas transcendent, imponent, impactant també.
Home, impactant i suposo que ara per ara difícil de controlar, perquè a partir d'ara vosaltres rebreu sol·licituds d'entrada de la premsa, això ja sense anar més lluny, d'arreu del món, i serà tothom que voldrà parlar amb vosaltres, i suposo que vosaltres el que heu de fer és de continuar cuinant, no?
En Joan em deia ahir, després de rebre un homenatge meravellós i inoblidable, doncs en Joan em deia, ja, gràcies a tothom i a treballar, eh? Que és aquesta la sensació que tenim ara, de dir, escolta, que hem de treballar.
Clar, és que deveu tenir una mica la sensació com de que la cuina està abandonada, no?
Sí, en Joan em deia, fes un tuit de dir gràcies a tothom i ara, sisplau, a treballar.
Josep Roca, ha estat un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies. Felicita els teus germans. Ens agrada molt que tingueu aquest títol del millor restaurant del món, perquè sou una gent que, i discretament, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Adéu.
Adéu, adéu-siau. Adéu.
I dels germans Roca, que són els millors restauradors del món, passem amb una altra figura, en aquest cas de la pastisseria. Cristian Escrivà també ens visitava en els nostres estudis, acaba de publicar un llibre que diu que li ha quedat confitat, però és un llibre bonic on t'explica la història de la família. Això és el que ens deia. Quin llibre tan bonic.
Ha quedat... La veritat és un llibre confitat, com dic jo,
sí,
perquè és que ha trigat, set anys.
Set anys has trigat?
Set anys per fer aquest llibre. Aquest llibre és increïble perquè han nascut tres criatures mentre es feia el llibre. O sigui, al final RBA em va dir, escolta, Cristian, tanca-ho ja, perquè és que a mi em anaven sortint encàrrecs i em anaven sortint coses, i espera,
ara no puc, ara no puc.
Una cosa tal, dic, traiem això, posem allò, tal. Al final la Nic es va posar sèrie i em va dir, Cristian, prou.
Dic, això no s'acabarà
mai. Si vols
mai.
En farem més.
Farem una segona
però
tanda.
Acaba ja.
Escolta'm, el llibre és molt bonic per diverses raons. Primer, perquè és un llibre de la història de la família Escrivà, que és una família que jo m'atreviria a dir que tots coneixem i estimem d'alguna manera, perquè tots ens hem quedat amb el nas enganxat en el vidre de la vostra pastisseria veient les mones en un començament i després veiem aquelles obres tan impressionants que vau començar a fer. Però també perquè en aquest llibre descobrim tot el que heu fet, o pràcticament, bueno, tot no. Algunes de les coses més significatives que heu fet, com per exemple les joies, aquests pastissos en els que la gent també hi va posant la seva i va afegint coses en els pastissos, i com a tercera raó fantàstica per no perdre's aquest llibre, jo diria també que hi ha receptes. Receptes clàssiques de les, aquelles coses de pastisseria que tots en un moment o altre doncs tastem durant l'any.
Exacte, sí, jo el defini... Sí, serien quatre grans temes. El primer era fer un homenatge a les tres generacions que em precedeixen, no? Perquè, doncs, per temps, per economia, per molta feina, doncs no ho havíem pogut fer, no? I bueno, jo doncs, tenia molta il·lusió i moltes ganes en fer-los aquest homenatge. Segona, perquè hi ha una part molt important que hi ha en aquest llibre, es veuen coses que a mi sempre m'ha sabut greu que el client de cada dia no les veu, i nosaltres podem fer aquestes coses gràcies al client de cada dia.
Clar, sí.
Clar, dius, nosaltres fem encàrrecs molt grans i molt espectaculars que només el veu el client que t'ho encarrega i els seus convidats, no? I també trobava que era molt maco donar-ho a conèixer, això, no? I finalment hi ha aquesta part de receptes, que tot i que jo estava una mica en contra de posar receptes en aquest llibre, perquè avui en dia pues, pots trobar receptes per internet,
i
tal, però RBA em va dir, escolta, Cristian, si volem vendre llibres, vull dir, perquè s'han de vendre, ens sembla molt bé tot això, però hem de vendre llibres, diu, hem de posar receptes.
Aquest any també Fermí Puig obria un restaurant a Barcelona i allà va anar per tal de mantenir una conversa amb aquest gran cuiner i que ens expliqués una mica quina era la dinàmica d'aquest restaurant. Això és el que ens deia.
Nosaltres buscàvem un ambient, que en aquest cas agraïm que hem força lograt, doncs un ambient modern amb un punt d'aire retro, però amb un estil molt barceloní. Volíem fer una cuina en aquest sentit també que vegués de les arrels de la cuina catalana però modernitzada i que fes alguna excursió amb alguns plats de cuina francesa o italiana, de coses que realment a mi m'han agradat, coses bàsicament llamineres, no? Què vull dir amb això? Vull dir que durant tants anys en el Dolma, que crec que va tenir la gran virtut d'encetar una mica l'interès dels hotelers per acollir bons restaurants a dins, crec que això és innegable, des d'aquella època fins ara ha passat una cosa, els temps han canviat molt. Aquest és un restaurant molt adaptat als nous temps, en el sentit de que patim tots una situació complexa, i jo vull fer una cuina de qualitat amb productes de qualitat, però que sigui inclusiva des del punt de vista de preu. És a dir, he estat masses anys en un restaurant que, per desgràcia, malgrat no voler-ho, havia de ser elitista per raó de preu. Avui dia jo per fi he complert el meu somni i procuro donar el millor que sé. Resumint-ho en un plat. Nosaltres teníem un plat que eren les espardenyes amb cansalada. Hi havia moltes espardenyes i una mica de cansalada. Ara tenim un plat que és cansalada amb espardenyes. Vol dir que hi ha molta cansalada i unes quantes espardenyes. Jo penso que això també ho resumeix.
Això ho resumeix perfectament bé. Bé, de fet, fins i tot resumeix perfectament bé el fet que hi hagi un menú que vosaltres en la carta poseu a preu fet. És a dir, que la gent no s'ha de sorprendre de rellar un menú que val 35 euros, sí, sí. I a partir d'aquí un pot triar o una carta que teniu, una carta que estava força bé, però que ara descriurem, però, a més, aquest menú que no et porta sorpreses.
Sí, jo crec que això és fonamental avui dia. Nosaltres tenim, diem, el dinar preu fet i el sopar preu fet, és a 35 euros al migdia, 45 al vespre. El canvi és que al vespre un pot fer 3 mitges reaccions, per de manera, o 3 reaccions, al migdia en són 2, que és més que suficient per anar a treballar, sota una tria més o menys de 6-7 plats, a més de 3 postres. De manera que per un cantó no és un menú estrictament en el sentit que has de passar per l'aro de menjar necessàriament unes coses, tu pots triar i tens inclosa la beguda dins d'una tria de blancs, negres i cava que ha fet l'Alfred Romagós, el meu soci, juntament amb el Quim Vila de Vila Viniteca, i inclou els impostos i el cafè. Home, jo crec que això és fer-ho d'alguna manera a l'abast de força gent, per entendre'ns, no? Evidentment, no com un menú de diari, però de força gent. Per tant, el que tu no tinguis sorpreses, el que sàpigues que vols convidar un altre, un matrimoni amb un altre, que vols anar amb uns amics que et diran, escolta, sobretot que no passi de 40, que no passi de 35, aquí aquesta sorpresa no te l'enduràs perquè tens aquesta proposta molt completa, quedes bé i no passes del preu que t'hem anunciat.
Treia nou llibre el comidista Miquel Iturriaga, un bloguer que s'incorpora al món de la gastronomia fa uns anys i amb el que vam tenir l'oportunitat de parlar sobre el món de la gastronomia i sobre la seva arribada en aquest món. Miquel López Iturriaga, bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo empiezas en esto de la comida tú?
Pues bueno, un poco de rebotado, la verdad. No, yo no soy, no he sido siempre periodista gastronómico. Antes me dedicaba más a temas de cultura, pero bueno, hace 4 años, por diversas circunstancias, pues decidí que era lo que me apetecía hacer. Me lancé, me puse a hacer un blog y bueno, que se llamaba Onda King. Luego empecé a hacer el comidista y aquí estoy. Pero vamos, no es que lleve toda la vida haciendo esto. Siempre he sido aficionado a la cocina.
¿Has sido cocinilla siempre?
Cocinilla siempre, sí. Cocinilla.
Porque además en el libro mencionas, haces alguna reflexión sobre cuando eras pequeño cosas que veías, ¿no? O sea, los bollos, sí, en el blog también, los bollos aquellos que tus guías traían y se secaban,
claro,
que luego hacíais un pastel. O sea, que sí que tienes muy presente la infancia y la comida.
Sí, bueno, a ver, es que en mi casa lo de la comida, bueno, supongo que esto no es demasiado raro. En una casa vasca en Bilbao, pues había mucho culto a lo de comer bien, ¿no? Y todas las reuniones sociales, siempre que nos juntábamos
siempre
era...
Siempre pasan alrededor de la
alrededor mesa. De la comida, exacto. Y bueno, pues supongo que eso me marcó. Pero bueno, también es verdad que meterme a la cocina... En realidad fue cuando ya me fui a Madrid a vivir y me independicé. Y entonces, bueno, pues no me quedó más remedio. Pensé, bueno, si no quiero estar comiendo espaguetis boloñesa...
Aquí hay que sobrevivir.
Y filete a la plancha toda la vida, pues tengo que buscarme la vida. Entonces ya, pues ahí empecé a soltarme con los fogones, ¿no?
El libro es un libro que recoge recetas que tú ya has publicado previamente en ese blog.
Sí, bueno, no todas, algunas.
Pero no todas, sí. Y además no solamente recetas, porque el libro está formado por otras partes que ahora vamos a ir describiendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como por ejemplo, bueno, el libro se llama La cocina pop del comidista. Si empezamos a describir por qué se llama La cocina pop, sí, entenderemos algunas de esas partes del libro, ¿no? Que es porque las relacionas con el cine, sí, con la moda o con cualquier otra actividad artística.
Sí, con la tele, con la publicidad, con el diseño, no sé, me parecía, cuando yo empecé a escribir sobre comida, pues me parecía que era era lo que yo podía aportar, ¿no? La aproximación un poco original a un tema que, bueno, pues que ya estaba muy, muy trillado, ¿no? Y en el que ya se habían hecho muchísimas cosas y que ya en Internet había muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo pensé que lo que yo podía aportar, viniendo un poco de ese mundo de la cultura pop, pues era el intentar mezclar la cocina y la comida con ese universo, ¿no? Y luego lo de pop también me viene muy bien porque yo creo que mis recetas son bastante facilitas, ¿no? Son como una canción de estas que suena por la radio, o sea, no...
No hay que...
No.
Bueno, eso que dices de la música clásica, ¿no? Que
claro, exacto.
Sería la música clásica, en este caso tú serías una canción...
Sí, o sea, sí, la música clásica, pues una sonata o una sinfonía, pues podría ser un plato de cocina de vanguardia o de alta cocina, pues lo mío es más cocina... Yo intento que sea bien hecha, cuidada, con ciertos detalles, pero fácil.
Y fins aquí aquest resum del que ha passat pel nostre programa respecte a la gastronomia, cuiners, bloguers, de tot una mica, pastissers, perquè l'escrivà també ens visitava i no fa massa temps exactament. Bé, aquest és el resum de la gastronomia del 2013, però la gastronomia no para i no paren de passar coses. I justament la setmana passada ens anàvem al carrer del Carme de Barcelona a descobrir un nou establiment que d'entrada podríem dir que és un establiment bonic, és una botiga modernista on hi havia instal·lada una antiga fàbrica de xocolata, i ara, doncs, justament després de la publicitat, el que farem serà conèixer què és el que hi ha en aquest nou local, un local també relacionat amb el xocolata, fins ara mateix.
Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.